Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Comissions Obreres i UGT, sindicats majoritaris al Vallès, volen que el 1 de maig suposi un punt d'inflexió per lluitar contra la precarietat laboral i desencallar qüestions tan latents com la reforma de les pensions. El coordinador de la UGT a la comarca, José Luis Fernández, considera que no solucionar temes com aquests mantindrà el país en una situació crítica. Ho ha dit avui en una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
La situació del país és preocupant. És molt preocupant. Nosaltres volem posar sobre la taula la necessitat de que s'activi l'agenda social, perquè tots els indicadors econòmics diuen que estem sortint de la crisi, però la realitat que viu la gent al carrer no és aquesta. El país està cronificant una situació de pobresa, desigualtat i de precarietat. Llavors, considerem que està molt bé de destinar esforços i energies a definir el model d'estat, però hem de començar a definir el model de país, i el model de país que tenim a nosaltres no ens agrada.
Per això els dos sindicats fan una crida a la mobilització de cara a aquest dimarts, tot i que Sabadell no han organitzat cap acte. Sí ho ha fet, en canvi, l'Esquerra Independentista, que convoca una manifestació per demà al matí. Sortirà a les 11 dels jutjats de l'Eix Macià. És el tema més destacat d'aquest dilluns 30 d'abril, dia de pont per a molts de vosaltres. Tot seguit, us avancem la resta de titulars amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Una comunitat de veïns de Can Puiggener participa en una prova pilot per lluitar contra la pobresa energètica. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La regidora d'Habitatge, Glòria Rubio, explica per què s'ha triat aquest immoble situat al número 6 del carrer Arxidona.
Doncs ens vam plantejar d'executar-la en alguna de les comunitats del nostre municipi i des de l'equip de suport a comunitats doncs es va avaluar una mica quins eren els requisits que havien de complir les comunitats per poder fer-hi aquest projecte. I doncs és una de les comunitats de Can Puiggener que nosaltres des del Servei de Suport a Comunitats estem acompanyant des de fa temps, i s'ha avaluat que doncs es farà la prova pilot en aquesta comunitat.
L'objectiu és reduir el consum i crear un fons amb els diners que s'estalvien els veïns. Can Puiggener és un dels 18 punts de Catalunya on s'està aplicant el programa impulsat per Ecoserveis.
La 7a edició del Destapa't ha distribuït unes 20.000 tapes durant els 15 dies que la ruta gastronòmica ha estat en marxa.
El Gremi d'Hostaleria de Sabadell i del Vallès ha facilitat aquest primer balanç a aquesta emissora. El president del Gremi, Jordi Roca, creu que part de l'èxit respon a la bona difusió de la iniciativa que s'ha fet prèviament.
Es fan 50.000 tríptics amb l'explicació de cada etapa, amb un recorregut, amb el Planell de Sabadell. Es fa molta feina, i en molt poca estona s'ha de realitzar, servir bé i fer una demostració de professionalitat, que no tothom està preparat, ni té la qualificació, ni té el local adient.
Els guanyadors del Destapa 2018 es coneixeran d'aquí uns dies, quan es faci el recompte del vot popular, que ha de decidir l'etapa més ben valorada i el premi tècnic al platet que més bé marida amb cervesa.
I per acabar us parlarem dels bitcoins, perquè a Sabadell ja hi ha un caixer dispensador de la criptomoneda.
Està situat al bar Dual Mirallac del Parc Catalunya. L'impulsor del projecte, Benet Pena, ha explicat quin és l'objectiu de tot plegat.
El meu objectiu és que quan més escepticisme traiem de la gent normal que opera normal, pues farà que el bitcoin pugi, que el bitcoin sigui una eina que pot ser molt, molt potent i molt, molt enriquidora per tothom, i que segons que poders fàctics, financieros i tal, pues no tinguin tant poder.
Durant la primera setmana en marxa, la màquina ha fet 4 operacions.
De seguida entrem en matèria i us ho expliquem. Abans anem als serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Comencem per la previsió del temps. Què ens espera de cara a les pròximes hores i a la jornada de demà 1 de maig? Xevi Soler, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs la situació meteorològica continua sent, en general, força tranquil·la. Hores d'ara ja s'observen el creixement d'algunes nuvolades en àrees de muntanya, que concretament del nord del Ripollès, de punts del Pallars Sobirà, nord de l'Aran, podrien arribar a deixar anar algun ruixat aïllat. També aquesta tarda pot caure alguna tamborinada molt aïllada, insistim, cap a l'àrea del massís del Port. A la resta del país, domini de l'ambient assolellat, amb bandes de núvols alts, alguns cúmuls merament decoratius i tot plegat amanit amb unes temperatures que són clarament més baixes que les dels darrers dies. Tot i així, les màximes avui cap al litoral i prelitoral fregaran els 20-21 graus aproximadament. I de cara a demà, un petit canvi de temps, en forma de ruixats i tempestes que poden aparèixer ja cap al final del matí al sector central del litoral de Barcelona i a la tarda a punts de muntanya que durant, doncs, a partir de mitja tarda aproximadament, també podrien afectar doncs, altres territoris de les nostres contrades. Demà les temperatures encara una miqueta més baixes. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I quina és la situació a aquesta hora del transport públic? Tranquil·litat, Eva Malús des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments han d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per causes alienes a l'empresa els trens de la línia R1 registren retards que poden superar els 30 minuts en els dos sentits. Les freqüències de pas, de tota manera, s'estan recuperant progressivament. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, però així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. I pel que fa a la xarxa viària catalana, aquesta hora hem de destacar algunes retencions durant 2 quilòmetres a la C-17 a l'altura de la Llagosta i en direcció a Vic a conseqüència d'unes obres. I també, en aquest cas, a la Ronda Litoral també hi ha circulació amb retencions durant 2 quilòmetres en sentit Nus de la Trinitat. Dos de cada 10 vallesans viuen en risc d'exclusió social, mentre que 3 de cada 10 passen l'any amb menys de 12.000 euros. Són algunes de les dades que les delegacions comarcals d'UGT i Comissions Obreres han posat damunt la taula amb motiu de l'1 de maig, una jornada que els sindicats volen que sigui més reivindicativa que mai, i és que en la situació actual, afirmant, no hi ha res a celebrar.
Actualment, la taxa d'atur a la comarca és del 12%, i si ens fixem en les noves contractacions, el 86% són temporals i el 35% d'un mes o menys. Els sindicats assenyalen que les dades són un clar exemple de la precarietat que encara existeix en el món laboral, malgrat que l'economia estigui millorant. El coordinador de l'UGT al Vallès Occidental, José Luis Fernández, creu que cal un canvi de model estructural que tregui els treballadors d'aquesta espiral de pobresa.
Bueno, si al final la fórmula és treballar per hores, treballar per mesos i amb salaris de merda, clar, acabarem amb l'atur, segurament. Però no acabarem ni a la desigualtat ni a la pobresa. La gent necessita treballs dignes, amb salaris dignes, i d'una vegada per totes apostar per una economia social, una economia que faci que la gent visqui millor. O sigui, al final ells intenten de buscar el número, el percentatge, però la realitat és una altra.
Per revertir aquesta situació, els sindicats plantegen diferents alternatives. Una d'elles, que els sous s'apugin un 3% de mitjana. El secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Enrique Rodríguez, assegura que és factible, ja que els beneficis de les empreses han anat a l'alça i aporta dades. Entre els anys 2008 i 2016, el benefici empresarial ha crescut en 6.000 milions d'euros, mentre que la renda del treball en aquest mateix període ha baixat en 27.000 milions.
D'augmentar salaris perquè es pot i perquè seria bo per l'economia. Ara han de tindre més seriositat ara de seure a la taula. Nosaltres estem plantejat a l'acord estatal de la negociació col·lectiva, l'ANC, pujades del 3% i pujades que estiguin a la mateixa alçada que l'evolució de l'IPC i més perquè hem de recuperar allò que ens han arrebassat del 2007 fins ara. I n'hi han calés, n'hi han, estan aquí.
Un dels punts de partida per frenar el problema és derogar la reforma laboral aprovada pel Partit Popular el 2012.
Aquest seria el panorama general, però els sindicats majoritaris del Vallès han volgut incidir en altres aspectes aprofitant una entrevista avui al programa Al Matí d'aquesta emissora. El repassem tot seguit. Perquè la l'economia funcioni, cal una reforma del sistema de pensions.
Els sindicats creuen que l'acord entre el PP i el PNB, que garanteix una pujada de les pensions a curt termini, no resol el problema de fons. José Luis Fernández.
Perquè el problema no és de sostenibilitat del sistema en el dia d'avui. El problema de les pensions no és de la gent que ja cobra la pensió avui. El problema de les pensions és la gent que cobrarà o que hauria de cobrar la pensió en el futur. I per això s'ha de fer sostenible el sistema. I el sistema ben gestionat és sostenible. Una altra cosa és que ells vulguin que sigui sostenible. Perquè darrere de tot això hi ha un interès molt, molt particular de la dreta econòmica i política espanyola de fer negoci.
Igualtat entre dones i homes.
La bretxa salarial és una realitat latent. Enrique Rodríguez diu que la lluita per acabar amb aquesta desigualtat ha de ser una prioritat per tothom.
La reivindicació d'igualtat, i més, ha de ser una prioritat a la nostra tasca del dia a dia. No pot ser la Maria, que tenim aquí, que és la moneda de canvi al final. No, ha de ser una prioritat amb la negociació col·lectiva i a la concertació. I hem de caminar en aquest sentit. A l'àmbit laboral i a la societat. No pot ser que aquesta societat masclista assassini la gent o masclista acabin assassinant a dones per ser dona. Sí, aquesta és la realitat i aquesta societat l'han de canviar.
Situació de Catalunya.
Comissions Obreres i UGT reclamen la formació de govern a la Generalitat i acabar amb el 155 de manera urgent. Per Rodríguez, la situació actual és un problema de país.
Perquè a mi em fa molta gràcia que quan es parla del problema català, no tenim un problema català, tenim un problema de país. Estem perdent drets socials, civils, laborals, i el problema ho tenim a Madrid.
Els sindicats majoritaris de la comarca sortiran demà al carrer amb totes aquestes peticions. Ho faran a la manifestació prevista a Barcelona. A Sabadell, l'esquerra independentista ha organitzat una marxa a partir de les 11 que sortirà dels jutjats de l'Eix Bacià. Enguany, la convocatòria es fa sota el lema «Cada dia és 1 de maig, fins a la victòria de la classe treballadora». Canviem de tema quan falten 3 minuts per arribar al punt de 3:15. Sabadell participa en una prova pilot per promoure la col·laboració de comunitats de veïns contra la pobresa energètica. A la ciutat, una comunitat de propietaris de Can Puiggener forma part d'aquest projecte impulsat per Ecoserveis en 18 punts de Catalunya. L'objectiu és reduir el consum energètic i crear un fons econòmic a partir d'aquest estalvi.
La comunitat de veïns del carrer Archidona número 6 de Sabadell rebrà durant un any l'assessorament del personal d'Ecoserveis per estalviar energia. Aquest estalvi servirà per crear un fons d'autofinançament perquè aquesta comunitat tingui més marge de maniobra davant d'imprevistos. N'ha parlat la regidora d'Habitatge, Glòria Rubio.
El motiu que planteja és el tema de la pobresa energètica i, per tant, com abordem des de l'àmbit comunitari aquesta problemàtica per disminuir, no?, les despeses que a dia d'avui estan generant, doncs, tots els subministraments energètics, i com millorem directa la situació econòmica de les persones que viuen en aquestes comunitats.
El projecte, subvencionat per la Generalitat, es basa en dues etapes. D'una banda, en la diagnosi dels subministraments a la comunitat de veïns. De l'altra, en l'aplicació de mesures al conjunt del bloc de pisos i a cada una de les llars per estalviar energia. Tot i que la situació d'aquesta comunitat de veïns de Can Puiggener és molt concreta, Rubio creu que la iniciativa podria funcionar també en altres punts de la ciutat.
En funció també de l'avaluació que fem un cop s'hagi executat el projecte i veiem els resultats i les derivades que ha pogut tenir, doncs farem també l'avaluació de si ens interessa o no, o si detectem que hi ha altres comunitats en les que podria ser interessant desenvolupar-lo.
En paral·lel a aquest projecte, l'Ajuntament també té en marxa una línia de subvencions per emprendre actuacions a les escales de comunitats de veïns amb dificultats socioeconòmiques. Millorar els vestíbuls, pintar escales i baranes o canviar llums, vidres i enrajolats són algunes de les intervencions que cobreixen aquestes ajudes.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Us ho dèiem en començar, la setena edició del Destapa't ha servit unes 20.000 tapes aquest any. Són les xifres que el Gremi d'Hostaleria de Sabadell ha donat a conèixer després d'aquesta edició del certamen gastronòmic que s'ha celebrat entre els dies 12 i 22 d'abril. Els restauradors valoren la resposta del públic com extraordinària, tot i el mal temps, i la pluja que ha fet que la festa de la tapa no es visqués tant al carrer. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. De fet, des del Gremi d'Hostaleria de Sabadell i el Vallès Centre creuen que el fet que fes mal temps ha provocat que més gent de la ciutat participés en la ruta de la tapa. Han detectat que els clients fan les rutes a peu i en grup o en parella. El president del Gremi d'Hostalers, Jordi Roca, apunta que de cara a les pròximes edicions cal millorar en la creació de noves rutes.
Pensem de que la ruta, com que és tan emocionant, doncs sempre té aquesta iniciativa d'anar sola, d'anar remant sola, i potser el que hem de fer és doncs, de lloar les virtuts que té perquè més gent s'hi apunti i tinguem més rutes. O sigui, que la mateixa ruta es pugui fer sense tindre d'agafar el cotxe en el sud, sense tindre d'agafar el cotxe en el nord. I això també farà que la gent s'acostumi més, tingui més ganes de moure's i de dir, doncs avui vaig a aquella ruta i demà aniré a l'altra.
Pel que fa als guanyadors de l'edició de 2018, se sabran fins d'aquí uns dies, ja que la companyia DAM és qui ha de fer públic els resultats.
Va ser humiliant que l'any passat va sortir el guanyador molt tard, i va ser tan tard que vam esperar a fer la promoció de la etapa d'aquest any per explicar qui havia guanyat. Però, clar, aquest any lluitarem amb ells perquè sortim més aviat i perquè nosaltres mateixos tenim moltes ganes de saber qui ha guanyat el premi a la millor etapa del popular, de la gent que ha votat i se suma i serà un guanyador. Llavors hi ha l'etapa tècnica, que això ells decideixen quina és la que millor marida amb cervesa.
La setena edició del Destapa't Sabadell s'ha completat amb 21 locals participants. El Gremi espera que de l'any que ve siguin més els restaurants que s'assumin a la iniciativa.
Altres notícies han format més breu. El Torrent del Capellà viu el plat fort de la seva festa major demà 1 de maig.
El gruix de les activitats es fa coincidir amb el patró del barri, Sant Josep Obrer. Per aquest motiu, la programació amb els veïns serà ben generosa demà. En parla Mariano Molina, president de l'Associació de Veïns.
El 1 de mayo tenemos todo el plato fuerte, como son misa, como son chocolatada, como son... se hace una procesión por el barrio y también la paella, que es muy participativa. Vienen gente de todas partes, ¿no? Ya te puedes imaginar, hasta los políticos, ¿no? Y luego un festival por la tarde y luego ya el correfoc, que estamos hablando del martes por la tarde, por la noche, que es cuando se acaba.
En cas de pluja, algunes de les activitats es traslladaran a la sala polivalent del nord.
Dia Mundial de la Bicicleta passat per aigua.
L'entitat Ciclòmic Sabadell, entitat organitzadora de les activitats previstes per ahir al passeig, va haver de cancel·lar el programa de la tarda per la pluja. I és que una forta tempesta amb ventades va arrencar les carpes instal·lades. El president de Ciclòmics, Juan Carlos Carranza, valorava així la jornada.
No ha acompanyat gens el temps, hem tingut tres ruixats molt forts al dematí, un moment que ha sortit el sol, hem pogut gaudir de la música de l'Arcadi Oliveres, del Frank Lluís, que ha explicat el seu llibre, una miqueta de festa, però després, una altra vegada, el vent ho ha tombat tot i hem tingut que cancel·lar. Però bueno, aquestes coses passen i en dies crisis, paraigua de colores.
La celebració coincidia amb l'anunci del govern municipal d'invertir 200.000 euros en diverses accions per fomentar l'ús de la bicicleta a la ciutat.
I la festa de la cervesa assoleix un èxit més aviat discret durant el primer cap de setmana en marxa.
Tot i que dissabte unes 3.500 persones es van apropar al recinte, la valoració del cap de setmana deixa molt que desitjar. Àlex Andrés és organitzador de l'esdeveniment que va obrir portes divendres a la tarda.
L'hemos estado analizando y la verdad es que sí, que creemos que el tema del puente del 1 de mayo... que haya salido mucha gente fuera. Hemos intentado también que la comunicación llegara a lo que es alrededores de la ciudad de Sabadell, pero sí, creemos que ha afectado, que nos ha afectado a nivel de no llegar al volumen de asistentes que teníamos estimado.
Cerveses de més de 30 països, menjars per acompanyar, tallers i diverses activitats és el que s'ofereix en els 3.000 metres quadrats del recinte Aleix Macià. Estarà en marxa fins diumenge que ve.
I en cultura, us expliquem que el Llibre de la Selva, l'última producció del Teatre Sant Vicenç, podria veure's fora de Sabadell.
Som germans del planeta Terra, la natura hem de respectar.
directors de l'obra, Marc Canyadell i Carles Campoy, han estudiat la possibilitat de fer-la arribar a altres escenaris, tot i que no n'han avançat més detalls.
Sí, hem començat a pensar-hi, però no es pot dir res. O sigui, la cosa està que s'està parlant cosetes, s'estan dient cosetes, s'està com... ens hem reunit ja molt i hem discutit molt i a veure què podem fer a partir d'aquí. No et puc dir res.
En tot cas, la versió del clàssic de Disney amb música de Jordi Campoy, produïda per Temp Produccions, està tenint una molt bona acollida al Teatre Creu Altec.
Aquest diumenge s'han fet les primeres funcions del Llibre de la Selva, on tots els actors del repartiment ja s'han estrenat. Després d'aquestes dues representacions, la venda d'entrada s'ha disparat. Per això Canyadell i Campoy animen els sabadellencs que vulguin veure el muntatge que no triguin massa a passar per taquilla.
Jo els diria que sí, que corressin bastant, perquè el primer dia està exhaurit, el segon quasi bé també i l'últim també. O sigui que realment el que queda és el dia 13, queden poques entrades ja, o sigui que està tot, vamos, superple.
Tot i els nervis habituals en dies d'estrena, els directors de l'obra estan molt contents amb el resultat i l'atribueixen a la implicació de tota l'entitat.
Han sigut dues funcions del principi, molts nervis, molta tensió, ai, tot sortirà bé, no sortirà bé, però la gent estava molt motivada, tant actors, tècnics, directors, maquillatge, tothom. I gràcies a això jo crec que la motivació de tots, l'energia positiva de tots ha fet que surti una obra brutal. Ja estem molt contents.
El Llibre de la Selva encara es podrà veure al Sant Vicenç els dies 6, 13 i 20 de maig.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau. Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
Hola, Joan Dausà, on vas tan ràpid?
Doncs mira, estic entrenant per apuntar-me a la cursa que es farà el proper 27 de maig i que es diu Sabadell Corre pels Nens.
Sona a cursa solidària.
Sí, tot el que recapti anirà destinat a l'onada de petits somriures de l'Hospital Parc Taulí. Una iniciativa per renovar la planta de pediatria i que... Mira, apunta't a mi i t'ho explico.
Entra a sabadellcorrepelsnens.cat i participa-hi.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Moment de fer un cop d'ull a l'actualitat més enllà de Sabadell. El ministre de Justícia, Rafael Català, nega que el govern espanyol estigui legislant en calent. Ho ha dit arran de la polèmica sentència de la Manada.
Després que s'hagi demanat la revisió de la tipificació dels delictes sexuals al Codi Penal, Català ha assegurat que aquests canvis no s'han d'introduir de manera precipitada i populista, malgrat que sí que s'hagin de fer. Són declaracions a la cadena COPE.
Yo soy partidario de que las leyes se adapten a la realidad social y, por lo tanto, si hay algún desajuste, claro que sí, hay que legislar para cambiar las leyes. Y en este caso, cuando hemos constatado que hay un problema de interpretación de asuntos muy delicados, de difícil ejecución práctica, cuando llega un caso concreto hay que encontrar si hay violencia, si hay intimidación, si hay prevalimiento, son temas muy delicados, pero seguramente si ese texto estuviese mejor redactado, evitaríamos otros conflictos. Por tanto, sí soy partidario de que se legisle cuando hace falta.
Català també creu que el Consell General del Poder Judicial hauria d'haver exercit la seva potestat disciplinària contra el jutge Ricardo González, que va emetre un vot particular reclamant l'absolució dels acusats de la Manada.
I encara sobre aquest cas, la Fiscalia de Violència de Gènere considera que la sentència de la Manada és absolutament respectuosa amb la víctima.
La fiscal Pilar Martín Nájera creu que la sentència respecta la noia, ja que reconeix que se la va tractar com un objecte i es va vulnerar la seva dignitat. Tot i això, admet que es pot discrepar en la valoració del Tribunal de considera el fet un abús i no una agressió sexual.
Encara en matèria de tribunals, la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela proposa jutjar la cúpula de la banda terrorista ETA per crims contra la humanitat.
Lamela reclama que es processi els tres caps de la banda pels assassinats comesos des del 2004, entre els quals hi ha l'atemptat contra la T4 de Madrid. Aquest processament arribaria 2 anys després del judici per aquest atac.
I un detingut a Guadalajara, acusat d'enaltiment del terrorisme jihadista i d'incitar a cometre atemptats suïcides.
Es tracta d'un home jove de nacionalitat marroquina que, segons les forces de seguretat, estava fortament radicalitzat i utilitzava les xarxes socials per fer propaganda del Daesh i Al-Qaeda, tot plegat arran de la investigació iniciada després dels atemptats de l'agost passat a Barcelona i Cambrils.
I sobre el procés català, Jordi Sánchez avisa que les decisions judicials a Europa faran que l'Estat ataqui més fort als independentistes.
El president del grup parlamentari de Junts per Catalunya i l'expresident de l'ANC ha assegurat a través d'una carta que les decisions dels tribunals alemanys, belgues i britànics sobre els polítics a l'estranger incrementaran la virulència del Suprem contra l'independentisme. Per Sánchez, des de l'Estat, seguiran traient pit de la unitat d'Espanya davant d'aquestes resolucions.
I per la seva banda, Oriol Junqueras reclama formar govern per no malbaratar, diu, els resultats de les eleccions del 21 de desembre.
El vicepresident cessat pel 155 també ha demanat als demòcrates espanyols que reflexionin sobre la situació dels empresonats. Ho ha dit en una entrevista per escrit a Catalunya Ràdio des de la presó d'Estremera.
I detingut un home a Burgos per assassinar l'exparella d'una pallissa.
Els fets van tenir lloc ahir al barri de Gamonal, quan l'home i la dona de 34 anys van començar una discussió i ell la va pallissar. Tots dos van començar la baralla dins d'un bar i després van sortir al carrer on va tenir lloc aquesta agressió mortal. El detingut tenia un ordre d'allunyament arran d'una denúncia per maltractaments a la víctima. Amb aquesta ja són 11 les dones assassinades aquest any a l'Estat.
I acabem. La Guàrdia Civil busca un home de 48 anys com a presumpte autor de l'incendi que va destruir l'habitatge de la seva exparella ahir al municipi d'Albal, a Horta.
L'home tenia un ordre d'allunyament contra la dona que, en el moment de l'incendi, no es trobava a l'interior de la casa. El foc va destruir la casa i els habitatges adjacents, així com els vehicles que es trobaven aparcats al carrer.
Recte final del Notícies Migdia, Sabadell té el primer caixer de bitcoins del Vallès Occidental.
La contraportada.
Restaurant Dual del Mirallac, el Parc Catalunya, ha instal·lat el primer caixer automàtic que expedeix aquesta moneda virtual. Durant la primera setmana, la màquina ha fet 4 operacions i el propietari del local creu que aquesta nova forma de relació monetària ha vingut per quedar-se.
El Bitcoin és una moneda virtual creada per un desenvolupador japonès el 2009 i que es basa en una xarxa d'igual a igual. Per aquest motiu, entre els ens reguladors, com els bancs centrals o les reserves dels estats, no controlen aquest tipus de divisa. Benet Pena, propietari del restaurant Dual del Mirallac, ha instal·lat al seu restaurant la primera màquina que permetrà el canvi de moneda física a virtual per fer operacions i pagar serveis. Són declaracions al programa Al Matí d'aquesta emissora.
Caixer físic que està en el restaurant. M'han fet una factura amb el seu IVA, tot correcte, però la meva forma de pagament ha sigut els bitcoins. Llavors, jo puc pagar coses amb bitcoins. Jo ara estic implementant una aplicació per que en el restaurant es pugui pagar un menú o qualsevol cosa amb bitcoins. I al final és socialitzar o fer comú l'ús dels bitcoins, perquè és una manera de poder transaccionar diners sense intermediaris.
Pena ha explicat que s'ha animat a instal·lar aquest primer caixer després d'un viatge de la seva germana a Las Vegas. El sistema funciona com un intercanvi de divises d'euros a bitcoins que s'acumulen a la teva cartera virtual. De fet, el propietari reconeix que ell mateix ha adquirit bitcoins per tenir uns estalvis per la jubilació.
Jo crec que el bitcoin ha vingut per quedar-se, és algo que realment desbancarà la moneda amb efectiu i que els que recriminen que el bitcoin és una moneda virtual, pues jo també dic que la moneda física és més virtual que el propi bitcoin.
El caixer està instal·lat al restaurant Dual Mirallac i operatiu des de les 9 del matí fins a la matinada dins de l'horari d'obertura del local.
Així posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Si voleu continuar informats, ho podeu fer a través dels butlletins horaris a partir de les 4 i també al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Ara arriba tota la informació esportiva de la mà de l'Adriana Arroyo i el seu hotel suís. Que vagi bé, adeu.
escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.